Les 3 actualitzem la informació a aquesta hora. Esquerra alerta que les elites espanyoles forçaran el PSOE a fer president Feijó si el PP guanya les eleccions. El president de la Generalitat ha fet servir aquest avís per reiterar que els republicans són els únics capaços de fer fora i de forçar a Pedro Sánchez a mirar Catalunya.
Fan una crida d'allò que en diuen el vot útil. És inútil perquè es pot desactivar fàcilment quan el 24 de juliol hi hagi les trucades dels de sempre, el PSOE perquè faci el de sempre, perquè deixi governar en aquells que defensen la unitat d'Espanya per damunt de totes les coses.
Això mentre que els mateixos socialistes tracten els partits independentistes de segona divisió i fan una crida al vot útil. 2 mesos després del caos en l'organització de les proves, la Generalitat passa amb bona nota. Avui, la prova de foc de les oposicions. Unes 8.000 persones han fet aquest matí els exàmens amb total normalitat, tot i algun petit retard, i amb la calor com a protagonista. I Espanya rebutja la decisió dels Estats Units d'enviar bombes de dispersió a Ucraïna. Es tracta d'un armament prohibit en un centenar de països pel risc que té sobre la població. En parla la ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles.
Estamos en contra de enviar bombas de racimo e insisto, esa es una decisión que toma un país soberano al que respetamos, pero no es una decisión de OTAN. España, desde el compromiso firme que tiene con Ucrania, pero tiene también un compromiso firme en que determinadas armas, determinadas bombas, no se pueden entregar en ningún caso.
Zelensky assegura que les farà servir per defensar-se i Rússia ho veu com una provocació. Alerta que si Ucraïna entra a l'OTAN, esclatarà la Tercera Guerra Mundial. I en marxa el partit de tercera ronda de Wimbledon entre Carlos Alcaraz i el xilè Jarry.
Sí, de moment amb un inici molt igualat, empat a 2 jocs en el primer set. També aquesta hora s'està disputant la 8a etapa del Tour de França, en principi de transició abans de la jornada de muntanya de demà. Falten 90 quilòmetres pel final, amb una escapada de 3 ciclistes que no amenacen la general tenen 4 minuts d'avantatge sobre el gran grup. El dia que també es juga la final de l'Europeu Sub-21 masculí entre Espanya i Anglaterra a partir de les 6. I aquest migdia Joel Parra s'ha acomiadat a través de les xarxes socials dels aficionats de la penya, un cop s'ha confirmat la seva incorporació al Barça.
I acabem amb el temps, Martí Oliveres. Avui ja fa molta calor, però el termòmetre no tocarà sostre fins al dimarts.
Sí, exacte, calor cada cop més intensa. Demà farà més calor que avui, dilluns en farà més que demà i dimarts en farà més que dilluns. Per tant, anirem escalant en aquestes temperatures cada cop més inèdites, més excepcionals. De fet, es poden superar els 40 graus en alguns punts de l'interior entre dilluns i dimarts, sent els dies més calorosos d'aquest any, sens dubte, i probablement dels últims anys. Veurem com acaba aquesta calorada, que deixarà també nits molt complicades per descansar a la costa, amb mínimes que difícilment baixaran dels 25 graus. Aquesta tarda s'ha de mantenir la tranquil·litat, per això amb domini del sol, i si apareix algun núvol serà ben poc important.
Les 3 i 3, tanquem aquest racó migdia que hem fet amb el Marc Salva, el control tècnic, i que us parla l'Adrià García. Continuarem pendents de l'actualitat dels butlletins.
I a partir de les 11, com cada dissabte, el tu diràs amb el Dani Aguilar.
Nosaltres tornem demà a les 2 i ara us deixem amb el viatge bé.
Aquest estiu ens ho passarem en gran a la platja. Però abans passarem amb els nens a conèixer el parc més premiat del món, el de Puy du Fou.
Als Estats Units?
Què va? Aquí mateix.
Puy du Fou, juliol i agost, preu especial estiu des de 25 euros. Reserva ja les teves entrades a puydufou.com.
Encara no el coneixes?
Del 21 al 30 de juliol vine al 32è d'Ensaneu, el Festival de Cultures del Pirineu.
Dansa, música i patrimoni artístic i natural en un entorn únic del Pirineu català, les Valls d'Àneu.
Tindrem la música de Caral Laoz amb la dansa del Bailaor, José Manuel Álvarez, Toti Soler, el Nus la Flor, d'Enric Casasses i fins a 30 propostes més.
Viu una experiència cultural no massificada i de qualitat en l'any del 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Tota la informació i venda d'entrades a dansaneu.cat.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Només 5 dies, supertecnopreus al Corte Inglés.
Les últimes novetats, allò més desitjat, el que més t'agrada en electrònica i electrodomèstics amb fins a un 20% de descompte.
Amb els avantatges dels tecnopreus.
Supertecnopreus, amb lliuraments fins i tot durant el dia.
Supertecnopreus, recorda, fins a un 20% en electrònica i electrodomèstics.
Només fins al dimarts 11 al Corte Inglés. Consulten els models participants.
A Romakuruma Suzuki, aquest mes de juliol tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i a estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romakuruma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
Aquesta setmana expliquem la història de Seven Nation Army, un tema de la banda americana The White Stripes, amb una tornada que s'ha convertit en un clàssic dels camps de futbol. La coneixeu? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més 1.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC1, viatge bé, amb Esther Muñoz.
Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Aquesta tarda us portem fins al continent africà. Volem descobrir-vos les meravelles ocultes d'Uganda, un país que està considerat la joia de l'Àfrica Oriental i que és conegut per la seva bellesa natural. A més, es tracta d'un dels indrets més meravellosos del món per veure vida salvatge en el seu entorn natural, com ha pogut comprovar la periodista de viatges Núria Huertas. Fa unes setmanes va recórrer els parcs nacionals i les reserves d'Uganda en barca, navegant pel riu Nil, a peu, travessant la selva i també fent un safari amb Kananga, una de les empreses de la zona que millor coneix aquest territori. Fins a la coneguda com la Perla d'Àfrica, ens hi portarà la responsable de viatges del diari Ara. I per si després d'escoltar-la encara teniu més ganes de viatjar al continent africà, aquest dissabte l'Helena Bernades, directora adjunta de la llibreria Altair, ens porta dues lectures viatgeres que tenen com a protagonista l'Àfrica. Però això no és tot, perquè abans d'acabar anirem fins a un dels resorts més increïbles de Catalunya. Farem parada al Camiral Golf amb Belnes, el resort de golf número 1 a l'estat espanyol des de fa gairebé 25 anys i un dels millors complex de benestar i estil de vida que es troba a Caldes de Malavella. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem. Cap regió de l'Àfrica Negra mostra amb tanta generositat tants tresors naturals com Uganda. Parcs nacionals, llacs immensos, cascades espectaculars o volcans són algunes de les sorpreses que aquesta joia de l'Àfrica Oriental té reservades per als viatgers que somien d'anar-hi a aquest continent. Doncs bé, aquesta tarda ens acompanya al viatge bé una de les persones afortunades que l'han fet realitat. La passada primavera va volar fins a Entebbe, des d'on va tenir l'oportunitat de descobrir un entorn natural impressionant i tota l'enorme varietat d'espècies de vida salvatge que allà hi viuen. Avui ens fa molta il·lusió que ens acompanyi en directe a RAC1 la periodista de viatges del diari Ara, Núria Huertas. Núria, bona tarda i benvinguda a RAC1.
Bona tarda, Esther.
Aquesta música et trasllada completament fins a Uganda.
Totalment, totalment. O sigui, és emoció en estat pur, perquè a més és una cançó que em porta molt sentiment, ens ha acompanyat en el grup durant tot el viatge, bueno, se'm fa un nus a la gola, quasi, quan hi parlo, perquè, bé, és el que tu has dit, Uganda és un país dins d'aquest continent meravellós que tots els adjectius es queden curts a l'hora de descriure'l. Això primer Àfrica, però després en concret el país d'Uganda, doncs m'ha sorprès meravellosament.
Tu ja hi havies estat a l'Àfrica, no? Hi havies estat, de fet, crec que a Etiòpia, però dius que és molt diferent, no?
Molt, molt, molt. Jo fa 12 anys també vaig tenir la gran sort d'anar a Etiòpia, que va ser la meva primera incursió a l'Àfrica negra, i m'esperava, doncs, això, algo semblant. La veritat és que havia investigat molt poc abans d'anar, doncs, sobre el país d'Uganda, i només arribar, com tu bé has dit, a Entebbe, que és la ciutat connexió, i tots els viatgers, doncs, arribaran allà perquè és on hi ha l'aeroport internacional, doncs ja veus un paisatge molt i molt diferent. És un clima equatorial, llavors el paisatge, doncs, hi ha moltíssim verd, cosa que a Etiòpia res a veure, perquè és molt àrid. Sí que el terra és vermell, el terra típic d'Àfrica, però després hi ha tanta vegetació verda, moltíssimes palmeres, clar, això no t'ho esperes. Llavors, Entebbe és una ciutat que és una península dins del llac Victòria. Llavors, clar, els paisatges ja només arribar, doncs, ja són esfereïdors.
Crida l'atenció, eh?
Molt, 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 molt diferent. En quant a comparant-la amb Etiòpia, doncs, molt, molt diferent.
El segon cop que hi anaves fins a l'Àfrica, però s'ha de dir que era el primer cop que anaves per fer un safari.
Sí.
Aquesta era la novetat, una mica l'objectiu del viatge.
Exacte, és el meu primer safari. Quan a la gent que ja ha fet safaris li deia vaig a fer el meu primer safari a Uganda, em deien, home, comences forta, eh? Perquè, clar, és un safari molt peculiar perquè Uganda és un país molt més verge. No hi ha tant de safari com altres destins, com Kènia o Tanzània, que fins i tot m'han dit que a vegades, doncs, segons l'època de l'any, doncs, tens cues per fer la foto a la girafa. Doncs a Uganda hi ha la gran avantatge, doncs, que hi ha moltíssima menys gent i, en canvi, moltíssima fauna, també. Llavors, a part del goril·la, que és l'estrella d'Uganda, doncs també hi ha moltíssims altres animals, com, doncs, girafes, rinocerons, hipopòtams, cocodrils, elefants, lleons, vull dir, és que hem vist pràcticament de tot i pràcticament sols. Vull dir que ha sigut...
Això està molt bé, perquè molt. Darrerament, quan viatges, trobes molta massificació, no?, i molta gentrificació, eh? Per tant, que ens diguis això és un punt a favor.
És un avantatge,
no? Per tant,
sí.
Tenir-ho en compte.
Sí.
Sempre que un planifica un viatge té una sèrie d'expectatives, no? No sé si en el teu cas s'han cobert aquestes expectatives, les has superat, en quin punt s'han quedat?
Se'ns sobrepassat, totalment, totalment. Vull dir, he vingut encantada. Al ser el meu primer safari, doncs sí que al principi m'angoixava una mica, doncs una mica el que ens passa a tots, no? Que si he de portar a la motxilla, que si els productes de la farmaciola, que si em pica no sé què, que si la vacuna de no sé quant. Bé, primer que he estat molt ben assessorada, però a part és que després un cop ets allà, doncs tot és tan màgic, tan bo i tan meravellós, que el que menys te'n recordes és de que et pugui picar un mosquit o que no. O sigui, realment has d'anar amb moltíssimes ganes de disfrutar. I un cop ets allà, se t'oblida tot i t'és igual el que portes a la motxilla.
I quins són, Núria, aquests detalls que sí que s'han de tenir en compte abans de sortir de viatge, no? Perquè fa, per exemple, que tu comentaves, no?, les vacunes.
Sí, hi ha una vacuna obligatòria, que és la de la febre groga, que això està molt bé, doncs, 2 mesos abans posar-te-la, perquè si no, a última hora has d'anar a llocs que ja és pagant. Llavors, 2 mesos abans hi ha l'oficina del govern aquí a Barcelona, que te la posen d'una manera gratuïta. També vigila molt que el passaport té que tenir 6 mesos de vigència i té que tenir, una cosa molt curiosa, 4 fulls en blanc, perquè si no has d'anar amb un altre passaport, has de fer un passaport nou. Llavors això, és veritat que l'agència que t'ho prepara t'ho explica, però bueno, també és bé saber un temps, perquè, doncs, no ho sé, si vas 5 persones de la família amb aquest viatge, doncs sempre hi ha algun que se l'ha de fer nou, no? I llavors, bé, el de sempre, no? Doncs portar un relec forte per la picadura del mosquit, això ja és optatiu, les pastilles contra la malària, doncs per això, per l'aigua, vigilar amb el menjar, bé, una mica el que tots els viatges a aquests continents es fa, però res específic després perquè et pugui sortir malament el viatge, no.
Informació de servei, eh? La primera parada, com ens deies, va ser a Entebbe, en aquesta ciutat. Algun detall, va ser una parada ràpida, no?
Sí, va ser una parada ràpida i sí que, clar, doncs ja veus el tarannà de l'Àfrica, no? Doncs que és moltíssima gent als carrers, una mica caòtic el trànsit, perquè allà, clar, doncs no hi ha carreteres pràcticament, no hi ha semàfors, no hi ha, només hi ha gent, però gent tota amable, sempre somrient, sempre amables amb els turistes i contents de veure gent i cap problema. Llavors ja et dic, i doncs el contrast aquest meravellós de veure tanta palmera al mig de l'Àfrica que no t'ho esperes, no?
Mm-hmm. Quantes hores de vol van ser, us recordes?
Vam anar amb Turkish, que van ser via Istanbul, 3 horetes i algo fins a Istanbul, i després 6 hores fins a Entebbe.
Era un grup de bastantes persones, oi?
Sí, eren 20 i pico persones, llavors el safari era amb camió, que és també doncs, una experiència, per mi ha sigut molt positiva, que també quan et diuen, ostres, un safari amb camió, cuidado, no? No, o sigui, ha sigut meravellós perquè, clar, el camió té moltes avantatges, té com un lloc on et pots estirar per si vols descansar, perquè hi ha trossos doncs, que són moltes hores de camió, llavors pots descansar estirat, tens neveres que sempre hi ha doncs, la beguda fresca pel camí...
Clar,
tens
perquè quina temperatura hi havia allà? Quina època de l'any era? Quina estació?
Bueno, allà era a finals d'abril i allà estàvem amb uns 25-27 graus, sempre, baixava una miqueta a la nit, però molt poca cosa. És un clima molt humit, a més, sempre passes bastanta calor, no? Però res que no es pugui suportar i que val la pena amb altres temes. Ja et dic, el camió fa que hi hagi un clima molt bo perquè pots interactuar molt amb la gent. Clar, són grups de 8 o 12 persones que pots estar xerrant, sentat aquí, sentat allà. Té totalment visibilitat perquè, clar, tothom pot fer fotos, que és l'important dels safaris, perquè està totalment descobert.
Tens de finestres.
Exacte. Sí que després, doncs, sí, els moments que plou, doncs baixen les finestres, però, vull dir, es crea un clima molt, molt de bon rotllo i la veritat és que si ho tornés a fer...
Repetiria
amb camió, sí, sí, sí.
A més, ho has fet amb una empresa especialitzada, no?, del sector, que això també és una garantia.
Exacte, sí, he anat tinc la sort de conèixer l'agència Cananga de Barcelona, que són especialistes en viatges a Àfrica, i són els pioners a fer viatges a Àfrica amb camió. Ells tenen seu allà, a més també coneixen de primera mà tot Àfrica, vull dir, no hi ha res que se'ls hi pugui escapar i realment fan que sigui un viatge increïble, coneixen tots els racons haguts i per haver d'Àfrica i cap impediment els sobrepassa, vull dir, qualsevol cosa que pugui passar, ells estan per sobre. A cada camió hi ha un guia de parla hispana, que això també és molt important.
Clar, perquè allà amb els nadius, com us comunicàveu? Quina llengua parlen?
Hi ha molta gent, curiosament, que parla anglès. I si no, ells parlen suahili, llavors és complicat, saps, 4 frases, però poca cosa més, no? Però hi ha molta gent, molta, que parla anglès. Òbviament, clar, ens vam allotjar en lots molt xulos, que allà, doncs, clar, tots parlen anglès, però sí que pel carrer o si entraves a un supermercat, paràvem a benzineres i la gent, doncs, uns mínims d'anglès per entendre't els tenen.
Sí, fantàstic, sí. Fantàstic. Doncs va, anem a reproduir, Núria, aquest itinerari de 12 dies que vas fer, començant, com dèiem, a Entebbe, i començant amb una primera parada, concretament al Parc Nacional, en un Parc Nacional de Murchison Falls, no? Què t'hi vas trobar en aquest parc tan famós, no? Perquè és molt conegut.
Sí, no és el més conegut de tota Uganda, però sí, clar, és espectacular per les cascades, precisament, no? Les cascades que estan per sobre del riu Nil. Llavors, en aquest parc, doncs, és quan ja vam començar també a veure animals. Vam fer un tros del safari en barca i allà doncs, ja vam veure els primers hipopòtams, que és totalment impactant, cocodrils, fins a arribar a la gran cascada, no?, que té una força impressionant, que fins i tot les roques diuen que vibren amb la força d'aquesta aigua. Crec que és la cascada que té més força natural del món. Vull dir que produeix més energia natural del món és aquesta cascada de Murchison Falls. Llavors és molt espectacular de veure.
I les jornades com eren? Vull dir, eren jornades de molts quilòmetres a diari per anar d'un punt a l'altre?
Depèn dels dies, però sí que és veritat que aquesta agència, al tenir-ho tot tan apamat, doncs fa que sigui molt, molt amè, perquè quan el trajecte és una mica llarg, doncs para a mig trajecte i et fa un pícnic amb pernil de gla portat de Barcelona i pa amb tomàquet al mig del camí, rodejat, doncs ja et pots comptar, no?, de nens que s'acosten cap allà per fer-se fotos amb tu, doncs pots estar en contacte amb la gent dels pobles, que això doncs crec que és una cosa també molt maca, al mig a camps de te, perquè allà es cultiva molt el te, i doncs vèiem tot de dones amb els seus nadons a l'esquena cultivant el te, vull dir que vam poder veure també la gent molt propera. Llavors ja et dic, quan eren trajectes llargs, doncs ja se les inventaven perquè no fos una pallissa, i que doncs també matinaven bastant per poder arribar d'hora al lodge i també doncs poder disfrutar dels lodge, que són lodge amb piscina, amb totes les comoditats, si et vols fer un massatge, vull dir que...
Un lodge que vindria a ser un hotel de...
Sí, quatre... un hotel resort, sí, de 4 o 5 estrelles, i ja et dic, amb gent superamable, però clar, un lodge allà al mig, que també és increïble, no? Perquè o sigui, estàs amb aquell tros d'hotel allà al mig, amb el Nil davant, amb el soroll dels hipopòtams, amb la piscina, que et trobes un cartell de no passar més enllà de la valla perquè poden haver animals, vull dir, clar, és que és tot com si estessis dintre d'una pel·lícula,
totalment,
no sé, d'Indiana Jones.
Sí, sí, directament, sí, a Memòries d'Àfrica també,
sí,
no? Per
sí,
exemple,
sí,
no?
Sí,
molt bé, després d'aquesta primera parada en aquest parc nacional, una altra de les visites obligades és la Reserva Natural de Toro Semliki, no? Per què és tan important, no? Què és el més destacable d'aquesta aturada del viatge?
Aquesta reserva no és tan coneguda, però sí que hi ha un bosc al costat on hi ha un tipus de ximpanzés molt, molt curiosos, no? Llavors, doncs, com que és un lloc una mica més allunyat, doncs ja han fet doncs, el carmelet perquè vagis fins allà, i el que ens va sorprendre molt és que en aquest lodge doncs, hi havia... El mànager d'aquest lodge és un català.
Ah, sí?
Un català del Maresme, l'Òscar, que és un tio encantador i que, clar, imagina't, quan va veure que un grup de catalans arribàvem allà, doncs li va faltar temps per posar-nos a la catifa i va estar amb nosaltres.
Era el Semliki Safari Lodge?
Exacte. Sí. I també, doncs, meravellós allà al mig, amb una piscina, ens van fer, doncs, uns sopars a la nit, amb unes barbacoes al jardí, veure, doncs, aquelles postes de sol espectaculars.
Amb gastronomia local? Què és el més típic?
La gastronomia local és molt bàsica, o sigui, és molt tota la brasa, molt peix del Nil, que són peixos que, clar, ja et diuen els noms, però no se sap ben bé el que és, però està bo, el cuinen bé. Tipus diferents de carns, i després el que és espectacular són els fruits. Vull dir, la fruita allà, o sigui, mai havia menjat una papaia, un advocat...
Realment, el sabor és sabor a fruita.
Sí, exacte.
És la diferència amb nosaltres.
De fet, l'advocat és la pinya, o sigui, pinyes...
De quilòmetre zero.
Exacte, sí, ja. Sí, però un quilòmetre zero de veritat, de terra a terra.
Quina enveja, eh?
Sí,
quina
sí,
enveja,
sí.
Que això és el que ens falla aquí a nosaltres, no? Seguim, i ara seria moment d'anar fins a un altre parc popular, no sé si és tan popular com els anteriors que hem comentat, o encara més, que és Queen Elizabeth.
Sí.
Què vareu fer allà, Núria?
Aquest està declarat, a més, reserva de la biosfera, i l'estrella del parc són els lleons trepadors, que doncs també impacten molt, perquè clar, tu vas amb un camió que hi ha moments que pot ser descobert i dius, bueno, i ara quan ens els trobem?
Sensació de perill, no?
Sí. No, això et passa una mica abans d'anar-hi, que sí que dius, ostres, goril·les, lleons trepadors, però un cop ets allà ja et dic que se te'n va tot i estàs tan a gust que no sents cap mena de perill en cap moment.
I en quines condicions viuen aquests animals?
Aquests animals estan en parcs nacionals molt, molt cuidats. Vull dir, és que, clar, Uganda pensa que ells ho cuiden moltíssim perquè és el seu mitjà de treure turistes.
En modus vivendi.
Exacte. Llavors, la fauna per ells és el més preservat del món, i hi ha cada vegada més entitats que s'hi dediquen, que ho protegeixen, que vigilen per l'ecosistema, i aquests parcs els vam veure, la veritat és que cuidadíssims, supercontrolats, i sí, vam tenir la sort de poder veure algun lleó trepador, no gaires, perquè clar, no són fàcils de veure, però vam veure algun i també, clar, sembla que no pugui ser.
Sí.
Molt curiós, sí.
Un altre dels dies, acabarà un matinar i molt, per desplaçar-vos cap a Buoma, en direcció nord, per anar a un bosc també, que és el bosc impenetrable de Windy, no?
Sí.
Què ens pots explicar d'aquesta experiència, d'aquesta jornada?
Aquesta és l'estrella del viatge.
Sí?
Vull dir, això, poder veure goril·les en el seu hàbitat i tenir-los a 2 metres, encara que sembli això que sí que has de passar una mica de por, doncs no, és una cosa màgica. Vas molt preparat perquè ja et dic que és una reserva, doncs, que ja els tenen molt vigilats, i són diverses famílies que hi ha en aquest parc, i els rangers d'aquesta reserva doncs ja coneixen a les famílies, saben més o menys on poden estar. Llavors, el dia abans, quan arribes, et fan com una xerrada on ja t'expliquen doncs les famílies que seran. Només vas amb grups de 8 persones, i t'expliquen una mica les instruccions a l'hora d'acostar-te amb ells, no? Vull dir,
i quines són aquestes instruccions, aquests consells?
Sobretot el que no volen és estressar els animals, o sigui, tenen molta
cura. Es volen protegir.
Exacte, més quasi d'ells que de les persones. O sigui, primer de tot ens va sorprendre molt que havíem d'anar amb mascareta, nosaltres, quan arribàvem davant d'ells, i és precisament perquè cap humà els hi pugui transmetre a qualsevol dels nostres virus, perquè en queden molt pocs en el món, desgraciadament, i llavors vigilen molt doncs, que res els pugui doncs, ferir o atacar, no? Llavors som nosaltres els que ens hem de posar mascaretes per protegir-los amb ells, i a part, doncs, això, perquè no s'estressin, doncs, que ens moguem d'una manera molt cautelosa i molt lenta, que ningú se li ocorri doncs, fer un crit o un soroll quan els veu se'ls troba davant.
Que els pugui molestar.
Exacte, mòbils apagats, les càmeres amb mínim soroll possible i no mirar-los als ulls si veus que en algun moment doncs, s'enfaden, comencen doncs, a moure's massa ràpid o el que sigui, perquè ells doncs, és amb el que es fixen, no? Que si els mires als ulls doncs, és que estan com intentant competir. Llavors, és que ni això et fa per un moment dir, ostres, no hi vaig, o ostres, m'està agafant por, no. Tens una hora per estar amb ells i ja et dic que ha sigut l'hora més curta de la meva vida. Increïble. Llavors, al matí, ja, quan matines i t'equipes una mica perquè has d'anar amb pantaló llarg, màniga llarga, perquè, clar, tu travesses un bosc, com molt bé diu el nom, impenetrable, perquè té moltíssima vegetació, hi ha ortigues gegants, llavors has d'anar amb màniga llarga i pantaló llarg doncs, per evitar poder-te fer mal. I hi ha vegades que hi ha expedicions que han trigat 2 hores o més per caminant fins a trobar-los. Nosaltres vam tenir molta sort i en 15 minuts ens els vam trobar. O sigui, no ens ho podíem creure.
I de què depèn això?
Depèn de, clar, són famílies que es mouen, vull dir, és un parc, però no els tenen tancats. Llavors la família a la nit, doncs pot ser que decideixi moure's i anar-se'n a un altre lloc de la reserva, però vam tenir, ja et dic, molta sort. Sí que ja et dic, vas preparat doncs, amb un bon calçat, amb polaines per si hi ha fang, perquè hi ha desnivells, i sí que hi ha doncs, uns porteadores, que els hi diuen.
Els portejadors.
Exacte, que tu els hi pots donar una bona propina, que per ells doncs, és, potser alimenten a tota la família durant 2 mesos, i ells doncs, t'ajuden perquè hi ha gent, doncs, en aquest grup hi havia gent de 70 anys que ha anat a fer aquest trek. Llavors, clar, necessites doncs, que amb una pujada o baixada doncs, t'agafin del braç, o et portin la motxilla,
que t'ajudin.
Exacte, sí, sí. I per ells els estàs fent un bé, vull dir, cap moment pots dir, ostres, com haig de fer això? No. Ells feliços perquè, ja et dic, és el seu sostén, doncs, al millor, durant 2 mesos, no? Llavors, clar, quan arribes, doncs, tens uns rangers que vigilen i et diuen, teniu una hora per vosaltres, per veure'ls, doncs, tal qual, la seva vida diària, no? I veies, doncs, nosaltres vam tenir la sort que la família tenia dos bebès, doncs els dos bebès saltaven per sobre del pare, del gran, que era el llom platejat, imagina't, una bèstia enorme, i com si estessin al sofà un nen, un nadó amb el seu papa, no? Vull dir, és increïble veure aquells mons petitets passejant-se per sobre el pare, la mare sempre menjant, però veies que amb la vista controlava què feien els nens.
Estava pendent.
Sí, i després com 3 o 4 adolescents, que deia jo, que saltaven, es barallaven, però bueno, va ser, ja et dic, una experiència
400 goril·les, no? Sí. Que hi ha en aquest moment al món.
Sí, 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 per això és normal que els preservin tant i realment és veritat, o sigui, quan estàs allà veus que tots aquells poblats que hi ha al voltant viuen per això. Jo em pensava que seria més una mica un parc d'atraccions, no? Un parc temàtic, i que no, és que no hi ha res de merchandising, que ningú s'esperi comprar un peluix d'un goril·la. No, o sigui, tots els diners van destinats a cuidar-los, no a fer negoci d'allò, no? Llavors, és una sorpresa molt positiva, i per ells els goril·les són el més preciat que tenen, vull dir, se'ls estimen moltíssim.
I els protegeixen, sí. No?, com ens explicaves, no? Aquesta sí. És una mica l'estrella del viatge, que, com dèiem, principalment doncs, us heu mogut en camió, però també heu agafat algun avió i també heu agafat barca, no?
Sí, sí, la barca, la vam agafar al llac Edward, perquè allà, en aquest llac, doncs, hi ha moltíssimes espècies de... el paradís dels ornitòlegs, hi ha moltíssimes espècies d'aus. Sobretot hi ha una que es diu Pico Zapato. Llavors, aquell tipus d'au només està allà, i hi ha moltíssims viatges especialistes especialitzats només per ornitòlegs per veure'l. Nosaltres no el vam veure perquè el dia abans va ploure molt, la nit abans, el llac va pujar molt i el lloc on és més fàcil veure'ls estava negat i allà la barca no va poder arribar, però va ser meravellosa, meravellosa aquell passeig en barca, veient altres barques amb els pescadors locals, amb les seves xarxes, pescant, doncs que et saludaven amb la mà, pescant, doncs com aquí antigament, amb xarxes, amb aquells bastons típics que vèiem abans al Delta, vull dir, tot molt, molt autèntic, i no va ser per res un dia perdut, vull dir...
Una experiència de veritat, no?
Sí.
I pel que fa a les avionetes, us vareu moure també per Uganda en algun moment?
Sí.
Per què? Amb quin objectiu?
Un dels dies, per anar... Quan estàvem ja al bosc impenetrable de Windy, el nostre últim dia era a Jinja. Llavors, allà sí que perds 2 hores de camió, si has d'anar amb camió, i també són carreteres en bastant mal estat, llavors qui arriba allà normalment ho fa amb avioneta. Amb avioneta ho fan per grups, vull dir, no és que siguin avionetes privades caríssimes, sinó que nosaltres anàvem amb una que crec que era 11 passatgers i vam, a més, travessar una tormenta, ni la vam notar, vull dir, jo he fet molts més vots en viatges internacionals que no amb aquella avioneta, i clar, sobrevoles el llac Victòria, això tampoc té, no té preu, no? No té preu, aquelles, sí.
Després del bosc impenetrable de Windy, ens comentaves que havíeu anat en direcció Jinja, no? Alguna activitat diferent de la resta que hagueu fet allà?
Sí, Jinja és un lloc meravellós perquè és on hi ha el naixement del riu Nil. Llavors allà les aigües del Nil és el lloc on són més braves, i llavors allà doncs es fan molts raftings. Són els raftings més famosos del món, i crec que els raftings a més estan numerats per com un escalat, i allà són de l'escalat més alt, que crec que és l'escalat número 5. Uh-huh. Llavors allà va ser el final del viatge, va ser també un hotel, un lodge meravellós pel que volia descansar i el que seguia tenint forces i volia fer més coses, doncs a part d'haver rutes de senderisme, trekkings, però més fàcils, però també planers i trekkings al costat del Nil, doncs el que volia doncs també podia accedir a fer aquest rafting tan fort.
De fet, n'heu fet algun trekking dels que organitza aquesta empresa? Algun que vulguis destacar, que realment recomanis? No sé si eren per persones especialitzades o on havia de senzills, no? Havíem d'estar entrenats per fer aquests trekkings o què?
No, no calia. La veritat és que hi ha treks de tots els nivells. Llavors, el de Windy, com et dic, el vam fer molt curtet perquè vam trobar els goril·les de seguida. Llavors vam fer el de Forest Wall de Toro Sembliki per veure aquest era el dia abans, llavors ho fan una mica també per veure el nivell de la gent, per anar a veure els ximpancers, doncs aprofiten per veure el nivell, i a l'hora de dividir els grups dels goril·les, doncs també els divideixen perquè tothom tingui més o menys el mateix nivell. I també va ser molt planer i molt fàcil. Llavors, el Natural Walk Breakfast, que va ser el primer dia, aquell va ser molt bonic perquè aquella zona és on hi ha més girafes d'Uganda. I clar, les girafes també és que et transporten com a un lloc màgic, no? Són com, no sé, molt romàntic, molt... Veus allà una sabana, una planúria enorme, amb tot de siluetes de girafes de fons, que primer les veus negres perquè només veus la silueta, i és com això, no? com de pel·lícula de Memòries d'Àfrica, com tu molt bé deies.
Mm-hmm. Núria Huertas, ha estat un plaer tenir-te avui al Viatge B de RAC1 amb aquest meravellós viatge a Uganda. M'imagino que després d'aquesta experiència, doncs, amb moltes ganes de repetir amb el continent africà.
Sí, i tant. O sigui, Àfrica jo crec que té alguna cosa que enganxa. És un continent màgic. Jo crec que quan arribes a Àfrica algú et teletransporta, són les nostres arrels, llavors hi ha algú que et fa baixar a la terra de veritat. T'oblides de tot el que tenim aquí i allà és només natura en estat pur, amb gent que pràcticament sense res viu feliç, i jo crec que sempre torna renovat i que carregada tant en tant, tenir la sort de poder anar a Àfrica, tornes amb les piles molt carregades, però de positivitat i sent millor persona. Jo crec que és algo, no sabria com definir-ho, però algo molt màgic. Hi ha una sensació molt de calma, com la cançó que he posat al principi, i és això, transporta la calma, el relax, i el viure a la natura en estat pur.
Doncs amb aquest missatge ens quedem, celebrem que hagis pogut viure aquesta experiència, que l'hagis volgut compartir amb nosaltres, i esperem que algun dels nostres oients que t'hagi escoltat i vulgui, doncs, pugui fer el mateix. Gràcies novament, i les portes estan obertes perquè tornis quan vulguis.
Gràcies, Esther, per convidar-me.
Una abraçada.
Una abraçada a tots.
A RAC1, viatja bé. Viviu l'experiència del viatge amb Esther Muñoz.
S'acosta l'estiu, ja anem preparant tots les vacances, segurament alguns us quedareu a prop de casa, d'altres fareu grans viatges. Doncs bé, avui de grans viatges, i concretament de viatges a l'Àfrica, ens en parlarà la nostra col·laboradora, la directora adjunta del grup Altair, Helena Bernades. Helena, bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda.
L'Àfrica, que és un continent, doncs, on molts dels oients del Viatge B es plantegen anar-hi en algun moment donat. Cada vegada que n'hem parlat hem vist que hi ha molt de feedback. Per tant, avui, lectures dirigides amb ells.
Sí, perquè, a més, l'Àfrica segueix sent aquell continent exòtic al que molts de nosaltres volem anar-hi a les nostres vacances, i per tots aquells que hagin pensat viatjar cap al continent africà, portem dues propostes aquesta setmana. La primera d'elles sobre un petit racó bastant desconegut a nivell turístic, tot i que agafa embranzida, sobre Zimbàbue, aquest petit país que queda al nord de Sud-àfrica. Uh-huh. És una història que ha escrit la Tsitsi Dangarambga. És una dona que parla... És un relat autobiogràfic escrit a l'any 88. Ella és una autora d'allà, tot i que va passar gran part de la seva infància a Anglaterra. I ens parla d'una història d'una nena que vol anar a l'escola, i totes les dificultats que té en l'entorn patriarcal i social d'un Zimbàbue de l'estat colonial de Rhodèsia, quan encara una minoria blanca va declarar unilateralment el colonialisme en aquell país a l'any 65, i ens fa un retrat bastant exhaustiu de com es vivia a la dècada dels 60, 70 i 80, sent negra, amb una població governada per una minoria blanca, amb una novel·la per tots els públics, però bastant pensada per totes aquelles dones que ens podem sentir reflexades, amb una novel·la casual, una novel·la familiar, una novel·la molt amena, però alhora una novel·la bastant crua quan entenem el context polític al que s'enfronta Zimbàbue, conegut anteriorment com a Rhodèsia. És una lectura que recomanem moltíssim, que va ser escrita l'any 88 i que se li va atorgar els premis des de la BBC com d'altres organitzacions internacionals com a una de les millors lectures de veus africanes del segle XX. Uh-huh. Ella ha estat després una cinematogràfica reconeguda i s'ha sentit bastant lluitadora per les veus autòctones africanes que parlen en primera persona de què ha passat en aquest continent. I és el primer d'una trilogia, tot i que els altres dos no tracten tant el tema de l'època colonial i l'imperialisme cultural que va viure Zimbàbue. Aquest primer llibre és una lectura que nosaltres recomanem moltíssim per tots aquells que ara mateix vulguin pensar en les Catarates Victòria i en aquella trifrontera que hi ha entre Zàmbia, Zimbàbue i Sud-àfrica, que comença a ser tan coneguda i que nosaltres definitivament recomanem per entendre una mica aquest apartheid que va sortir de Sud-àfrica i que no només es va quedar en el país de Mandela.
Recorda'ns el títol, Helena.
Important per després totes les persones que el vulguin llegir. La Tsitsi Dangarambga publica de l'editorial Agulla Daurada, amb la traducció d'Aurora Ballester, el títol de Neguit Permanent.
Neguit.
Una mica simbolitzar aquesta sensació de néixer en un país colonialitzat que reflexa una mica tota l'obra. Neguit Permanent, publicat per Tsitsi Dangarambga de la mà de l'Agulla Daurada, traduït al català, és la lectura que nosaltres recomanem aquesta setmana.
Exacte, traduït per l'Aurora Ballester. I la segona lectura, que també ens transporta fins a l'Àfrica?
La segona lectura també parla de l'Àfrica d'un sentit completament diferent. Amador Guallar, reporter de guerra, gran cronista i escriptor de diferents regions, ens porta Los últimos días de l'Àfrica salvaje, de la mà de l'editorial Dièresi, i a diferència de moltes altres lectures que hem recomanat de l'Àfrica, centrant-nos en els problemes polítics, socioculturals, colonials. En aquest cop ens centrem en el que vindria a ser la gran crisi de l'extinció de la fauna continental autòctona de l'Àfrica, una crisi que s'extén molt més enllà del continent africà, però que sí que és cert que totes les espècies, els Big Five que nosaltres coneixem i molts d'altres animals estan patint degut a les caces furtives, al canvi climàtic, als canvis fronterers i polítics. La pobresa també ha assetjat tota la fauna del continent africà i en aquest cop l'autor el que fa és un recorregut per tots els racons del país, reserves, selves, llocs on no arriba el turista, per intentar resseguir totes les accions que s'estan duent a terme per salvaguardar moltíssimes de les espècies que s'estan veient amenaçades, des dels rinocerons, les girafes, els ximpancers, els goril·les, no només aquests grans mamífers coneguts, sinó també el pangolí i d'altres petits animals invertebrats, i ho fa de la mà d'organitzacions no governamentals, de persones individuals que també han posat el seu gra de sorra, i ressegueix una mica totes aquestes lluites i dona una mica d'esperança a tot el que s'està fent per poder seguir gaudint d'una flora salvatge, d'una fauna salvatge amb el seu territori, que nosaltres al final som els que hem estat invadint.
La lluita per salvar la fauna i la flora del continent africà, en aquest llibre Los últimos días de l'Àfrica salvaje, d'Amador Guallar, editat per Dièresi, i després Neguit permanent, traduït per Aurora Ballester, amb L'agulla daurada, males herbes. Helena, moltíssimes gràcies per aquest doble viatge a l'Àfrica i t'esperem en uns dies. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Adéu.
RAC1 us està oferint Viatge bé, amb Esther Muñoz.
L'estiu és perfecte per descobrir racons on descansar i relaxar-nos i sobretot per viure noves i úniques experiències. I això és el que farem ara mateix aquí a Catalunya, a prop de casa, perquè avui us portem al Camiral Golf amb Wellness, el resort de golf número 1 a l'estat espanyol des de fa gairebé 25 anys i un dels millors complexos de benestar i estil de vida. Es troba a només 20 minuts de Girona, al quilòmetre 701 de la Nacional 2, concretament a Caldes de Malavella, a tocar de la Costa Brava. I per saber com és i què ens ofereix aquests dies el Camiral Golf amb Wellness, saludem ara mateix a una de les persones que millor el coneix, que ha vingut des d'allà i és la seva portaveu, la Judit Calderón. Judit, bona tarda i gràcies per ser-hi avui al Viatge bé de RAC1.
Bona tarda, moltes gràcies.
Quines diferències, entre la ciutat i Caldes de Malavella i sobretot totalment aquest punt en concret on esteu vosaltres,
És un paradís, és un paradís. Quan arribes allà, la veritat és que hi ha l'entorn natural, que hi ha la tranquil·litat, el silenci, i et fan ficar-te en un altre estat d'ànim, no?, que et fan doncs relaxar-te, portar-te en un altre moment i desconnectar, sobretot, que és el que volem quan la gent arriba allà.
Sí, sí, segur que moltes persones, estic pensant, que ara mateix ens estan escoltant, han passat desenes, centenars de cops i mai s'hi han aturat, no? Perquè això és el que volem aquesta tarda precisament explicar, no? Convidar l'audiència a fer-hi una parada, a descobrir aquest increïble resort que tenim a Catalunya i que probablement doncs, és un gran desconegut per molts, no? A més, t'he de dir que fins ara jo mateixa era una d'elles perquè havia passat moltes vegades per la Nacional 2, camí de Girona, i no em podien imaginar, sincerament, que tan a prop hi havia una instal·lació com aquesta, no? Us trobeu moltes persones que queden sorpreses quan descobreixen aquest paradís, com tu deies, aquest paradís natural que teniu?
Sí. Sí, sí, i és perquè també el que comentes, està tan a prop de casa que a vegades no hi penses, no?, que això pot estar en aquest lloc i que realment quan entres per les portes et trobes en un lloc completament diferent del que estem una mica acostumats a trobar-nos per aquí, no? Nosaltres, el 1999, que va ser quan es va obrir, sí que van començar com amb un camp de golf i ara és molt més que això, és a dir, ara et trobes amb un resort que sí que tenim dos hotels, dos camps de golf, el Wellness Center que vam obrir el 2021, o sigui, molt nou, molt nou. I és el que tu deies abans, ens hem convertit en un dels resorts de golf millor valorats d'Espanya, però també d'Europa, i un lloc, no, de benestar, de desconnexió, per fer esport també, no només golf, que el golf és molt important, però també la part de bicicleta, de poder sortir a fer ciclisme des d'allà. Sabem que Girona és un lloc on poder també gaudir de les rutes ciclistes molt bones que tenim per allà, i nosaltres estem al cor. Llavors, sí que és veritat que és un espai molt bo per practicar qualsevol esport. O sigui que realment la gent quan arriba pensa, tenim tot això molt prop de casa i és un paradís natural i un paradís on desconnectar i poder això, doncs, fer exercici, poder gaudir de la família, de la natura i estar en un entorn increïble.
Sí, sí, fabulós. Ho tenim tot. De fet, tenim diferents tipus d'allotjaments. Un d'ells és el vostre hotel de 5 estrelles, l'Hotel Camiral. És un antic hotel Malià que fa uns anys, doncs, va remodelar un gran professional que és el dissenyador Lázaro Rosa Violán, segurament molts oients el coneixeran, i que s'ha de dir que, Judit, ha fet una veritable obra d'art. Això s'ha de veure en persona, eh? Es pot explicar, sí, a través de la ràdio, però s'hi ha d'anar, perquè la combinació d'elements, de làmpades, de sofàs, de llibreries, de catifes, aquesta conjunció que ha fet tan elegant, tan acollidora, i que ha aconseguit aquest dissenyador, no? És tan bonic que és que, de fet, t'hi quedaries dins tot el dia i pràcticament no sortiries.
Totalment. De fet, una de les coses més impressionants quan entres a l'hotel és el gran lobby que hi ha, no? La llum natural i la connexió que Lázaro va aconseguir amb l'exterior i l'interior, el que dèiem, tenim un entorn impressionant i el volíem portar dintre de l'hotel, i això jo crec que Lázaro el va aconseguir des del primer minut. I en el moment que entres a l'hotel, la llum natural que entra, el gran lobby, els grans ventanals, no?, les finestres tan grans que arriben de sostre fins a baix, i tens tres lobbies que vas veient totes aquestes catifes, caient una mica la gran biblioteca amb la xemeneia que tenim. Crec que això és, la veritat, va fer una feina impressionant. I és un hotel que té 138 habitacions, és a dir, és un hotel gran, però a la vegada aquesta combinació de colors naturals, de llum natural, les habitacions com estan dissenyades, tots els espais comunitaris, la piscina, que té un color magnífic, a mi m'encanta mirar-la quan entres, no? Ja només entra a l'hotel que ja veus aquella piscina, fa que sigui un lloc molt acollidor i a la vegada et sents com molt còmode, molt
com a casa, confortable. Com a casa, igual.
Exacte. Sí.
Aquestes 138 habitacions que tu comentaves són espaioses, a més amb tota la darrera tecnologia, pel que fa il·luminació, pel que fa serveis, i també pel que fa vistes, no? Perquè des de les habitacions, des de totes, es veu la piscina, el camp, tot l'espai natural, els camps de golf, l'entorn, no? Com són ben bé? I com volíeu vosaltres que fossin aquestes estances?
Doncs sobretot les habitacions havien de ser molt còmodes, molt pensades perquè la gent que vingui se senti això, no? Com a casa, els llits són impressionants. Tothom també que ve ens diu, he dormit com mai, perquè realment tot el que és el silenci i l'entorn també ajuda molt, però l'habitació en si també fa que et sentis molt còmode en el moment que estàs allà. D'habitacions en tenim de moltes tipologies, tenint en compte que tenim 138 habitacions, però molt pensades també per donar espai, doncs, a famílies, a gent que ve amb els nens, no? Tenim family rooms, que diem que són dos habitacions interconnectades, ideal per famílies que venen i tenen dos banys, dos habitacions, però sempre connectades per poder estar sempre en família. I les suites que en tenim de diferents tipologies, no? Des de les suites una mica més petites, que ja estem parlant de 52 metres quadrats amb 32 de terrassa, o sigui que
és
també
molt,
són bastant grans, i les últimes que hem inaugurat el 2022, que són les Camiral Suites, que són habitacions de 72 metres quadrats, habitacions amb un espai comunitari, un sofà llit, per si des cas doncs els nens també volen dormir allà, molt còmodes, molt pensades això per viatjar tant en família, en parella, i voler gaudir d'un espai de poder estar allà, doncs, entre 4, 5, 6 dies, però d'una manera molt pensada en sentir-te com a casa. I una de les coses, per exemple, de les Camiral Suites, no?, que són les últimes que estan fetes pel Brian O'Sullivan Studio, que estan a Londres, ells van pensar molt en la connexió amb el nou wellness, no? Estan en aquell passadís, i llavors té tots aquests colors molt més naturals, molt més pensats en relaxar-te, no?, en baixar-te una mica, doncs, les pulsacions, no?, i relaxar-te i estar connectat en aquest benestar global que tenim al resort.
Exacte, perquè a banda de l'hotel pròpiament dit, d'aquest hotel de 5 estrelles, teniu, i com molt bé indica el vostre nom, el Camiral Golf amb Wellness ofereix des de fa uns anys un complet programa, un programa de benestar que inclou 8 sales de tractament individuals, també una per anar en parella. Allà oferiu rituals tradicionals, també naturals, dissenyats per cuidar-nos, basats en un enfocament holístic. Tot això doncs convida al que dèiem a l'inici, no? A la relaxació tan buscada i a promoure doncs, en definitiva, els beneficis per a cos i ment. No? Quines són les novetats, Judit, pel que fa a aquest àmbit? No? Què és el que oferiu ben bé? Quins serveis doneu?
Doncs mira, el Wellness Center que es va inaugurar el 2021 ja va néixer amb un concepte molt diferenciador. No som un spa tradicional, està pensat per combinar tecnologia d'última generació amb els tractaments més tradicionals. Això hi ha una cosa que la Núria Camins, que és la nostra directora del Wellness Center, diu molt, no? Que és la tecnologia l'utilitzem per arribar on les nostres mans no poden arribar-hi, no? I això identifica o visualitzes molt bé per què serveix. Al final, les tecnologies, que tenim la crioteràpia, que és una cambra en el que entres a menys 110 graus durant 3 minuts.
Déu-n'hi-do, sí, sí.
La fotobiomodulació, tenim la cambra d'oxigen, les infusions intravenoses, tot això el que ens ajuda és a regenerar, a oxigenar la cèl·lula per dintre. Vale? Llavors, ajuda molt amb els tractaments tradicionals per tot el que són tractaments, per exemple, de dormir bé, per donar un suport a la immunitat, per tot el tema del benestar més a nivell de pell també. També tenim tota la part d'esport recovery, com sabem el nostre resort està molt vinculat a tot el que és a l'esport. Llavors tota la gent que ve a jugar a golf o a fer bicicleta o a fer ciclisme pot anar allà també per preparar-se i per recuperar-se després de fer tot aquest exercici. No?
Els professionals, els esportistes, eh?
Exactament.
I després es pot gaudir també de la zona d'aigües que teniu, que mm-hmm. s'ha de dir també que està realitzada en un centre de benestar que va en la línia de l'hotel, no? Perquè també és molt, molt acollidor, que també convida moltíssim al relax. L'ha dissenyat també la Cerro Rosa Violant?
No, el Wellness Center l'ha dissenyat la Gula Arquitectes, uns arquitectes també catalans, estan també aquí estan a Barcelona, i ells han dissenyat tot el que és el Wellness Center, però l'han integrat molt bé amb l'hotel, segueix les mateixes línies, i una cosa molt espectacular del wellness que ens diu molta gent que ve, no? És que no està soterrat, és un wellness seguint les mateixes línies de tots els edificis del resort, connectats amb la natura. Volíem que tot i la gent que entrés al Wellness Center sentís aquesta connexió amb els camps de golf, amb la natura, amb l'entorn, fins i tot a les sales de tractaments, no? Totes estàs fent un massatge...
No són cabines tancades, eh?
No són cabines tancades.
Espais oberts, també, amb molt de vidre, i sí. Pràcticament com si estiguessis a l'exterior, directament.
Totalment, sí, directament. I el pavelló termal que tenim és una meravella, la piscina, també aquesta connexió que té amb l'exterior, no? També et dona aquesta sensació de pau i de tranquil·litat. Llavors, bueno, doncs el wellness una mica t'ofereix això, no? Poder venir a passar uns dies i també a relaxar-te, recuperar-te, desconnectar, fer un ritual també, que són rituals de 2 hores on treballes tot el cos però també la ment. Mindfulness també tenim, osteopatia, o sigui, té una combinació de tractaments molt d'última generació que crec que la gent que vulgui, a més no cal estar allotjat a l'hotel per venir al Wellness Center. La gent pot venir doncs durant un dia, fer els seus tractaments, a dinar o sopar allà i passar tot un dia de benestar doncs en un entorn inigualable.
I fins i tot fer un detall, un regal, no? Per alguna persona que estigui passant en un aniversari, en una experiència com aquesta, no?
I tant, una experiència
per un mateix, no? Que de vegades ens oblidem de nosaltres, no? I és molt important. Parlem d'un altre puntal, el del Camí del Golf amb Wellness, que és la gastronomia i els vins, no? Perquè a l'hotel dèiem que teníeu 138 habitacions, però és que disposeu de 5 restaurants i bars, un d'ells és el 1477, amb una oferta de producte local també molt interessant. Mm-hmm. Parla'ns d'ella, Judit, com és aquesta oferta? Què hi ha al darrere?
Doncs mira, el 1477, tot el que és la gastronomia, per començar, de Camiral, és una gastronomia portada pel xef David Vives, val? És un xef que va treballar durant 10 anys al celler de Can Roca, i ell també doncs, té molt integrada el que és el producte de proximitat, el producte local, com tractar-ho, com fer-ho per realment sigui un producte de qualitat i això, no? Que sigui de proximitat. El 1477, diguem-ne, és el nostre restaurant insígnia, és el que està basat a l'hotel. És un restaurant que ara a l'estiu, a més, es pot gaudir a migdia, amb una carta molt més basada en producte doncs, fresc, de temporada, tomàquets, tot el que és arrossos.
Quilòmetre zero.
Quilòmetre zero. I després per la nit fer un pues, pots passar un sopar a la terrassa que dona la piscina, increïble, també amb menú degustació que es pot fer amb una selecció de 6 plats al postre i també doncs, un maridatge de vins amb vins locals i nacionals, que jo crec que és una meravella. O sigui que... I després la resta de restaurants complementen molt aquesta oferta, sempre basat en el producte de quilòmetre zero, però sempre donant una alternativa. Tenim el Club Café, que està més a Casa Club, a la zona de, més de golf, però que té més a nivell de doncs, hamburgueses, una mica tapes, una mica més distès, no? Diguem-ne, el que és la carta, el Velas, que és més italià, però també incorporant productes d'aquí, de la terra. I després tenim el Lounge Bar, que està també a l'hotel, que és una carta molt més, doncs, informal, vale? Però també tot està basat una mica en el mateix concepte, intentar portar el producte de proximitat al, a l'hotel.
Mm-hmm. I al després, resort. Com dèiem, estan els vins, perquè és que teniu vinyes. Sí, al resort hi ha espai per les vinyes, no?
I tant que sí.
Sobre aquest treball vitivinícola, què ens pots explicar?
Doncs mira, tenim ara mateix, són entre unes, crec que són unes 5 hectàrees de vinyes, vale? En 5 varietats diferents. Tenim garnatxa blanca, garnatxa negra, sirà, chardonnay, i també tenim xarel·lo, i amb això nosaltres creem els nostres vins que es poden només tastar dintre del resort. El vi també es diu Camiral, i tenim el vi rosat, el vi blanc i el vi negre, i aquest any estem molt orgullosos de dir que hem aconseguit l'etiqueta categoria ecològica, orgànica, després de 3 anys de baremes i portant les vinyes en aquest concepte ecològic. Ens han donat per fi doncs, l'etiqueta ecològica, i aquest any ja la podem gaudir, la podem tenir.
De fet, és que a nivell global esteu fent un gran treball a nivell de sostenibilitat.
Sí, és una cosa que és molt important per nosaltres. De fet, des de que es va obrir el primer camp de golf, el 1999, els dos camps de golf es reguen amb aigua 100% reciclada. El que és també la depuradora, vam tenir tenim una depuradora pròpia, que el que fa és agafar l'aigua de tot el resort, la regenera, i també s'utilitza per regar els camps de golf. I des del 2013 tenim un biòleg intern, l'Oriol Dalmau, que s'encarrega de cuidar i de preservar el resort com una reserva natural. Això ens porta a poder fer també moltes activitats, que és una de les coses molt importants per aquest estiu, a fer moltes activitats a la natura, des d'anar a veure les tortugues que tenim als llacs, des de també poder veure els ocells que tenim també en el nostre punt d'observació d'aus, i l'Oriol acompanya tothom i en aquestes activitats per explicar exactament què fem, quines espècies tenim al resort, què hem aconseguit en aquests anys i el per què és tan important la biodiversitat, preservar-la, cuidar-la, mantenir-la. I justament, doncs mira, fa una setmana ens van incloure dintre d'una llista que s'ha fet amb la Geo Foundation.
Quina és aquesta llista?
És una llista que fa la revista Golf World, una de les revistes més importants a nivell mundial de golf, justament amb una organització de golf basada només en el que és el medi ambient. Han fet una llista per nomenar els camps de golf més sostenibles d'Europa, i nosaltres estem dintre d'aquesta llista i estem, la veritat, molt, molt contents.
Doncs enhorabona per aquest premi. Realment, tot el que estem explicant, com dèiem a l'inici, s'ha de veure en persona. Perquè és molt fàcil explicar les bondats d'aquest resort, però fins que no hi vas i no ho veus i no ho comproves, no te n'adones de realment tota la feina que hi ha al darrere. Ens estaves explicant, Judit, aquestes activitats, aquest programa tan complet que teniu per a totes les edats, per nens, famílies, per adults. No sé si són activitats exclusives per la gent que està allotjada a l'hotel, o també gent que vingui de fora en pot gaudir.
També gent que vingui de fora en pot gaudir. Que sí que és cert és que la gent que està a l'hotel estan incloses dintre de la seva estada, és a dir, no han de pagar extra per fer aquestes activitats. Tenim tot un calendari, la veritat és que el molt ampli, tant per famílies, nens com per adults. Per exemple, per famílies, doncs, des de Family Buggy Race, que són carreres amb buggies molt divertides, un escape room a la natura. Per nens tenim tot el que és anar a veure tortugues, poder també fer minigolf, aprendre també a jugar a golf, iniciació al golf, que és molt important també. I després també tenim el Kids Club, que és un lloc on els nens poden estar també per fer manualitats, per fer diferents activitats gincanes, etcètera, no? O sigui, un munt d'activitats. Després també pels adults, cada dijous, divendres, dissabte, tenim a les nostres Sunset Sessions, a la terrasseta de l'hotel, on la gent amb un còctel pot gaudir també de música en directe, i la veritat és que amb el que és una posta de sol espectacular.
Sí, doncs mira, tota la gent que viu per la zona de Girona, que el tenen ben a prop, i els que estem anem a la zona de Barcelona, en una hora pràcticament ens plantem allà a Caldes de Malavella. Ens parlaves d'aquesta instal·lació que, com dèiem, doncs, té dues dècades d'història, des de l'any 1999 que va obrir aquest primer camp de golf, que és un dels millors 10 camps de golf d'Europa, de l'Europa continental. Quants en teniu en total?
En total de camps de golf en tenim dos camps de golf de 18 forats cadascun. Com has dit, el primer és el Stadium Course, que es va obrir el 1999, i des de que es va inaugurar ha estat entre els 10 millors camps de golf d'Europa. I després tenim el Tour, que és una mica menys exigent, perquè l'Stadium Course sí que es va pensar amb una exigència per jugar bastant elevada. El Tour és una miqueta menys exigent, però també impressionant, que també té 18 forats. Però bueno, igualment la gent pot venir, sobretot ara a l'estiu, a fer una tarda de fer 18, 9 forats i després passar-se a fer una Sunset Sessions a l'hotel, que jo crec que és un pla increïble, no?, de cara a l'estiu.
I per arrodonir l'experiència, no ens podem oblidar dels dos professionals que hi ha al capdavant d'aquest resort, no?, tota la gent que atén des de la part més wellness, des de la part de l'hotel en concret, que avui dia es valora molt, no?, les persones amb les quals tens tracte durant aquestes estades, que són un equip excel·lent, de primer nivell.
La veritat és que sí, bueno, tu vas estar, els vas conèixer.
Sí, sí, és una de les coses que més em va cridar l'atenció, sincerament.
I la veritat és que és una meravella des del primer moment que entres, no?, el somriure. I el tracte és increïble, i la veritat és que som qui som per l'equip que tenim, també.
Doncs, Judit Calderón, portaveu del Camiral Golf amb Wellness, moltíssimes gràcies per venir avui a RAC1 i fer-nos aquesta ruta per aquests milers de metres quadrats de natura en aquest entorn cuidat que, com dèiem, convida a la desconnexió, a la pau, a la tranquil·litat, que tanta falta ens fan aquests dies, que ens allunyen del soroll de les ciutats, de l'estrès, i escolta'm, jo crec que moltíssims oients de RAC1, del Viatge B, avui hauran descobert, doncs, una instal·lació que tenim, que la tenim molt a prop de casa i que val la pena, no?, ara que estem planificant vacances, caps de setmana i estades d'estiu, tenir-ho en compte, doncs, per venir-vos a conèixer i venir a comprovar tot el que acabem d'explicar. Judit, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, una
abraçada. Que vagi molt bé. Adéu.